Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Banc dels Aliments de Tortosa avança la campanya de recollida de menjar de primavera per l'augment de la demanda i la necessitat de moltes persones. Així, l'acció es farà els dies 6 i 7 de maig, un mes abans del que es fa habitualment. L'entitat dipositarà caixes a l'entrada dels supermercats que participen en aquesta campanya perquè els clients puguen deixar-hi els seus donatius. Enguany es demana, sobretot, conserves de peix i també llet. A les hores de més concurrència, també hi haurà informadors que donaran a conèixer la campanya i els seus objectius. I és que després de 2 anys de pandèmia, el Banc dels Aliments de Tortosa ha optat enguany per recuperar la presencialitat i la recollida tradicional d'aliments, tal com ha explicat el seu portaveu, Òscar Ologaray.
Des del Banc dels Aliments optem per recuperar la plena presencialitat i la recollida tradicional d'aliments, amb la presència de voluntariat, sobretot en aquelles franges de més concurrència. És per això que necessitem més de 300 voluntaris que puguin estar al supermercat convidant els clients a participar. Si podeu destinar 2 hores i teniu ganes d'ajudar, podeu posar-vos en contacte al telèfon de Creu Roja, el 977 44 44 44, de dilluns a divendres, de 9 a 3. Crec que cal posar de relleu la tasca que desenvolupen les entitats assistencials com Càritas i Creu Roja, sobretot en moments com l'actual, en el qual la Covid-19 ha agreujat molt la situació d'algunes famílies i la crisi d'Ucraïna ha fet augmentar aquesta demanda d'aliments al territori. Des del Banc dels Aliments us convidem a col·laborar en la recollida d'aliments. Tortosa hem demostrat sempre, en totes les ocasions, que som una ciutat molt solidària i ara tenim l'oportunitat de tornar-ho a fer. Estem en un moment de màxima necessitat. Cal recuperar l'esperit solidari de col·laboració que vam tindre a l'inici de la pandèmia. Cal seguir portant d'aliments per poder fer front a tota la necessitat. I és que tot i aquest increment que comentàvem de les administracions, com per exemple l'Ajuntament de Tortosa o la Diputació de Tarragona, que han doblat els recursos destinats a les entitats socials, i també l'augment de particulars, de les empreses, l'augment de les donacions, les entitats socials necessitem ara més que mai més aliments per fer front a aquest augment de la demanda.
D'aquesta manera, el Banc dels Aliments de Tortosa avança la campanya de primavera de recollida de menjar per l'augment de la demanda i la necessitat de moltes persones. L'acció es farà el dia 6 i 7 de maig.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Durant aquests dies ja ha començat la campanya del musclo al Delta de l'Ebre, que s'ha escurçat als alfacs per evitar les onades de calor de l'estiu. Així, els agricultors del Delta de l'Ebre van començar la campanya del musclo el passat 19 d'abril. Preveuen comercialitzar-ne prop de 3,5 milions de quilos, 2,8 milions a la badia dels alfacs, on s'inicia habitualment la recollida per aquestes dates. Ja fa uns anys que la campanya es tanca a principis del mes de juliol per evitar que les onades de calor, en ple estiu, els mati el musclo i la cria de l'any següent. Els mariscadors s'adapten així al canvi climàtic, tot i que se'n venia molt a l'estiu amb la campanya turística. I és que les tempestes i el fred en aquest inici de primavera van fer baixar la temperatura de l'aigua de les badies del Delta de l'Ebre 6 graus per sota de la mitjana de l'última dècada. Fa ja 2 setmanes que la situació s'ha normalitzat i més enllà d'alentir una mica el creixement del musclo, no es preveu que tingui cap impacte en la campanya. Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL, explica que s'han adaptat així als efectes del canvi climàtic escurçant la temporada a la badia per tal d'evitar les onades de calor que els matava el producte i també la cria.
L'any passat no van tindre mortalitat per el tema d'altes temperatures, van salvar tot el musclo comercial i tota la cria, però fa 2 anys ja va hi haure una mortalitat, si no total, parcial. No? El que ja s'intenta treure el musclo abans que vinguin aquestes temperatures tan altes. Perquè aquí, a les badies, clar, arribem moments que l'aigua arriba a 31 graus, que això és un mar tropical quasi bé. Sobretot si són onades de calor continuades, m'entens? O sigui, si és 2 dies o 3 no passa res, però com passa del 7-10 dies, pues, llavors ja la cosa ja acaba el musclo, diguéssim, i la cria, no? Perquè aquí el que ens juguem és el musclo comercial i una part del musclo que és la cria per l'any següent.
Amb tot, aquest any, amb una factura de la llum el doble de cara que l'any passat, els mariscadors ja preveuen un augment dels preus del musclo que s'ha notat des de bon començament de la campanya. Es venen ja un 20% més cars que l'any passat, sobre els 5 euros per quilo. El que suposa, segons explica Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL, que el preu del musclo ja és més alt al mercat en aquest inici de campanya.
Aquí nosaltres tenim un cost fixe que no ens ho podem escapar de cap manera, que és el tema de la depuració del marisc, que és obligatori que tot el marisc que surt de les badies de l'Ebre passi per una depuradora. i avui en dia els han multiplicat el que és l'energia, que ara gasta molta energia. Llavors, sense la factura elèctrica els ha multiplicat per dos, eh? O sigui, d'un any, de l'any passat en guany s'ha multiplicat per dos, i això és un cost que no, juntament amb el transport i tot el relacionat amb els combustibles, pues, que s'ha disparat, no? La previsió ja és que els preus pugen una mica i que també hi ha força, diguéssim, pressió compradora, i entre una cosa i l'altra, pues, creiem que els preus aniran a l'alça. No creiem, segur, vamos, ara ja estan, i creiem que van a l'alça. A pesar que tot el musclo, primerament dels altres llocs que normalment ve, pues, de Galícia i d'Itàlia normalment, pues, també ha pujat de preu, i després lo que tenim, l'única cosa que tenim a favor, lo que és lo musclo, és que continua sent lo marisme econòmic.
I és que el musclo del Delta de l'Ebre és molt apreciat perquè, sense ser molt gros, té molt de gust i molta car. També creix la demanda als mercats i peixateries perquè aguanta viu molt de temps. Els aquicultors també celebren que s'hagi controlat l'expansió de la plaga del cranc blau, que va posar en perill les explotacions aquícoles i el cultiu de musclo al Delta de l'Ebre. Amb una campanya del musclo escurçada i concentrada en 3 o 3 mesos i mig, els aquicultors volen apostar ara per fer créixer la producció de l'ostra del Delta, un cultiu més resistent a les altes temperatures i que es pot fer gairebé durant tot l'any per trencar la temporalitat del musclo. Actualment es produeixen uns 400.000 quilos, és a dir, entre 4 i 5 milions d'unitats d'ostres. La producció es concentra als voltants de Nadal i a fi d'any, quan venen entre el 25 i el 30% de tot el cultiu anual.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara des d'Antena Caro anem a parlar d'esports, perquè com ja sabeu, aquest passat cap de setmana al pavelló municipal de Roquetes va tindre lloc la fase final del Campionat de Catalunya de vòlei infantil masculí, on naturalment hi participava el Club Vòlei Roquetes. I per a parlar d'aquest cap de setmana intens esportivament parlant a Roquetes, tenim el president del Club Voleibol Roquetes, a Joan Molero. Hola, què tal? Molt bon dia, Joan.
Bon dia, què tal?
T'hem convidat als nostres estudis perquè ens facis un balanç de com va anar aquest cap de setmana. Si jugava, com diem, la fase final d'aquest Campionat de Catalunya de vòlei infantil masculí, on hi participava el vòlei Roquetes, què tal va anar?
Bueno, pues este cap de setmana, tal com tu has dit, en el de la Diada de Sant Jordi, pues vam tindre la fase final del Campionat de Catalunya aquí a Roquetes, al pavelló. Tornem a dir el mateix, no? Tot i ser Sant Jordi, pues, un goig veure les grades plenes, l'ambient que hi havia i sobretot apoyant als xiquets, en este cas a l'infantil masculí del Club Voleibol Roquetes. Va ser una llàstima perquè no es van poder posar a la final, però bueno, tot i així van quedar en un tercer lloc. Jo crec que una miqueta, pues, l'experiència o els nervis els van trair una miqueta a la semifinal. Però el diumenge van donar la cara davant de tot un Sant Pere i Sant Pau i guanyant 3-1 el tercer i quart lloc.
És a dir, que estem parlant d'un bon nivell esportiu, no?, en aquesta fase final?
Sí, el nivell va ser molt alt. És a dir, sí que els primers partits, per exemple, el matí va començar en un Barça-Vall d'Hebron, que va guanyar Barça 3-0, després vam tindre Sant Pere i Sant Pau-Torredembarra, tot i guanyar el Torredembarra 2-0, el Sant Pere i Sant Pau, en molta garra, pues, va lluitar i va aconseguir un 3-2, i llavors per la tarda, pues, era, com si diguéssim, era el moment de les semifinals, va ser el torn del Roquetes, que li va tocar jugar contra Barça, i és el que et dic, vaig veure un Barça molt, molt ordenat, molt tranquil, sapiguent en tot moment el que havien de fer, i jo suposo que, pues, la inexperiència o els nervis de Roquetes, i no van poder plantar cara, és a dir, van perdre 3-0, però com te dia, pues, ells de lo diumenge, pues, van, en este moment sí que van donar la cara i van guanyar el Sant Pere. L'altra semifinal va ser Sabadell contra Sant Pere i Sant Pau, i Sant Pere i Sant Pau, pues, tampoc va tindre opció. Sabadell també era un equip, pues, molt ordenat, hi havia dos o tres jugadors molt físics, i el diumenge, pues, tant Sabadell com Barça van veure una final, pues, molt, molt ajustada i espectacular. Inclús tota la gent que va vindre al pavelló, pues, va gaudir d'un bon volei.
Ens comentes, Joan, que l'equip masculí del Volei Roquetes potser li feia falta una mica d'experiència, aquest nerviosisme. Suposo que d'això hauran pres bona nota, no?, tant l'entrenador com els jugadors.
Sí, bueno, estem pensant que són xiquets, eh? És a dir, jo sempre que parlo d'ells, no?, és el futur del volei, no?, aquí a Roquetes, però clar, pues, bueno, sí, imagina't, si nosaltres que som grans a vegades ens fiquem nerviosos, doncs imagina't xiquets, no?, de 13 anys. Sí, jo és el que et dic, no? Van pecar potser una miqueta de, o potser d'excés de confiança, perquè com van quedar primers del seu grup, potser l'altre grup era més fort de nivell, i després el que sí que els vaig veure és molt, molt nerviosos. I, clar, doncs, si no vas molt pautat i si realment no tens molt clar el que has de fer en cada moment, el vòlei sembla que no, però és un... És un esport molt, molt tàctic i molt estadístic, no? A part de tindre, sí que tècnicament, però si tu vols guanyar un rival, doncs has d'anar a buscar el punt dèbil. És molt complicat, doncs, guanyar un partit només en, com dirien, no?, en l'ànima i en la força. Per això et dic que si ells haguessin estat una miqueta més tranquils i més ordenats i haguessin, doncs, fet les quatre pautes, segurament... tot i que el Barça tenia un gran equip, tal com va demostrar el diumenge.
Suposo que també és important, doncs, això, incentivar aquesta moral als jugadors. Podem dir que també és una mica de psicologia, no?, de preparar l'equip, potser?
Bueno, més psicologia és un aprenentatge, no? Jo crec que un jugador, a part de victòries, també a vegades està bé sofrir alguna derrota i anar caent i aprenent, i segurament que els èxits arribaran. És a dir, a un curt o un llarg termini arribaran, perquè són xiquets que ho viuen, que fan un bon treball i que jo, doncs, confio moltíssim en ells.
La premissa és l'important, és participar?
La premissa és l'important, és participar, treballar i sobretot no perdre la il·lusió quan algo t'agrada. És el que jo sempre dic, no? Si vas a algun lloc i no tens il·lusió, és com perdre el temps. I jo crec que ells tenen la il·lusió, se pot fer un bon treball en ells i sobretot participar, i si es pot guanyar, doncs millor.
I l'afició, què tal se va comportar?
Bueno, avui no m'has preguntat la nota de l'afició. L'afició, tornem al mateix, va ser un 10, no? És a dir, lo dissabte, doncs, mira, doncs va ser dissabte 12 horetes i diumenge 12 més, i 24 hores. Vam fer un 24 hores de vòlei entre dissabte i diumenge, grades plenes, en una categoria infantil. Lo dissabte a les 5 de la tarda, dia de Sant Jordi, allò era, doncs, com t'he dit, no?, una festa, no? I clar, doncs, tant la gent de fora, quan ve, doncs, diu, bueno, doncs, no sé com ho feu, però sempre hi ha gent, no? Nosaltres patíem perquè, dic, doncs, sent la dia de Sant Jordi, en totes les activitats que es feien a la ciutat i tot, però la gent va respondre magníficament.
La gent, quan arriba a Roquetes, us té com a referència, com a model, de la manera que feu les coses?
Bueno, a vegades se sorprenen, no? Se sorprenen perquè diuen, i vosaltres com ho feu? I, pues, bueno, nosaltres, si ho fem tot, és en treball, sacrifici, il·lusió i moltes ganes de fer les coses bé. Segurament t'equivoques com a tots els puestos. Nosaltres no hem d'ensenyar a ningú de com se fan les coses, cadascú les fa a la seva manera, però sí que intentem que el que fem és donar-ho tot, i si podem millorar qualsevol aspecte o inclús qualsevol persona de la Junta o tindré algun que ens doni algun consell, doncs, si és d'agarrar, doncs, sempre t'agarres en això i intentes millorar-ho.
I ara a continuar, no?, després d'este cap de setmana?
Sí, això ha sigut una fase final, però, bueno, este pròxim cap de setmana, doncs, bueno, tornen els partits del pavelló, inclús, doncs, se va acabar la fase, no? Però després a les 4 de la tarda, doncs, va l'infantil masculí blau, doncs, va jugar a casa, guanya 3-0. A les 6 de la tarda van jugar tant el sènior femení com el sènior B masculí, que els dos van guanyar 3-0. Estan jugant-se una lligueta d'ascens, tant les noies com els nois se van tornar a posar primers, i això és un goig. No només va ser la fase final, sinó és, pues, el que et dic, és tot el que engloba el vòlei a Roquetes.
Tindrem equips del vòlei a Roquetes en noves categories?
Bueno, no sé si n'hi ha més de categories, ja. És a dir, tenim, bueno, les categories les tenim plenes. Jo espero que, a veure si este sènior femení i este sènior masculí bé, jo crec que s'ho mereixen pel treball que porten. Si podem fer l'última espenta per a pujar de categoria. Els nois ho tenen més, no puc dir la paraula més fàcil, ho tenen més de cara, perquè esta setmana van guanyar el segon classificat i se van posar líders, i els queden uns partits més, no dir-te fàcil, però sí, pues, una miqueta més, poden traure les victòries, no? I si quedes primer de grup, puges directe, i les noies ho tenen més complicat perquè no van primeres, llavors només puja el primer i els altres, pues, fan com una lligueta entre que els que baixen de la categoria superior, és molt més complicat. Però, bueno, en ganes, il·lusió i treball intentarem fer-ho tot.
si es guanyen aquests ascensos, també pujarà una mica més el llistó a la junta directiva, no?
Oh, si jo pujo el llistó a la junta directiva, l'únic que pot passar és que este llistó me'l peguin al clatell, saps? És a dir, no, jo crec que la junta directiva no és que li poguéssim demanar un llistó més alt. Jo hauríem de demanar els dos llistoners per aguantar-nos una miqueta amb pinces, no? Perquè déu-n'hi-do la feinada que fan. Jo, és que t'ho dic, agradit, no. Lo de després, de tot lo fan cada cap de setmana, cada dia, propostes, com fer-ho, com no fer-ho. És un goig. Jo en ells només tinc paraules d'agraïment. Més exigència, bueno, ells tot sols se la posen, no els és a dir res.
No sé si més exigència, no sé si ho vaig plantejar bé, potser més feina, ja que si de baix estan empenyent cap amunt a pujar a altres categories, doncs això voldrà dir més feina, no?
Bueno,
o més despesa, també.
Bueno, jo t'hi dic, per exemple, més feina. Nosaltres, com a entitat, com intentem treballar, no? Este cap de setmana sí que ha sigut una fase final infantil, però nosaltres intentem treballar igual en tema de pavelló per a un infantil com per a un primer equip, no? És a dir, tema de muntatge, tema de publicitat, creiem que els sponsors s'ho mereixen no només quan juga el primer equip, sinó en tots els partits, tema de publicitat estàtica, tot el que va al voltant d'un partit, funcionem igual. Tema, pues, no, el servei de bar també, no només ho encarem a un primer equip. Creiem que es mereix el mateix, un primer equip que un equip base, no? I tu em dius tema econòmic. Bueno, és a dir, nosaltres el que farem, si hi ha tema més econòmic, no? Pues, bueno, continuarem pegant patades i goteta a goteta segurament tornarem a omplir el got.
Goteta a goteta i any a any el Club Voley Roquetes va fent història, ja portem uns quants grapats d'anys, no? Aniversaris per a celebrar?
Bueno, l'any que ve, doncs mira, 30 anys ja, saps? Vam començar el 93 i l'any que ve, doncs, bueno, el 2023, doncs, farem 30 anys. Bueno, esperem arribar, el que et vaig dir, no? Estos 30 i també, doncs, bueno, qui vingui detrás, doncs, si em pugui fer 30 més, doncs, perfecte.
Qui vingui detrás?
Sí, home, clar. Qui vingui detrás, vull dir, doncs, bueno, no podem estar els de la Junta 30 anys més, no? Seria la canya. Però, bueno, nosaltres seguirem treballant en la mateixa línia i realment, doncs, és el que et deia, no? Ni objectius, ni res. Sobretot que el Voley Roquetes sigui un referent en aquestes terres i que realment se continuï treballant com s'està fent ara.
De tota manera, suposo que preparant ja alguna coseta, no?, per aquests 30 anys.
Molt bé, doncs, encara no he paït lo d'este cap de setmana. Sí, tu me dius, no? Preparant-lo dels 30 anys, home, doncs, si, segurament, si el cap de setmana pues, ja muntem el que mandem, pues, quan féssim 30 anys, pues, sí, home, ni que sigui un pastel en 30, no? Pues, algo haurem de fer, però segurament que algo pensarem, perquè tant l'afició com els xiquets, xiquetes, jugadors, socis, sponsors i tota la gent que hi ha detrás, inclús la ciutat, que és un goig que ens apoye, pues, algo farem. Bueno, esperem que l'any que ve, pues, sigui un any diferent i que això de la pandèmia ens doni que també, no, ens permetis que fer tot el que es pugui fer, no? Perquè a vegades intentes muntar coses i en dos dies pues, te'ho desmunten, però veig que això ja està una mica encarrilat o podríem dir que ja dintre de la normalitat, però bueno, algo farem en 100 anys. Ja t'he dit que un pastelet caurà segur.
Bueno, de tota manera ne parlarem quan estiguem més a prop a la data de la celebració de l'aniversari. De moment hem fet balanç d'aquest cap de setmana on s'ha jugat aquesta fase final del Campionat de Catalunya de voleibol infantil masculí. Ja per acabar, a través del nostre micròfon, què els diries als jugadors, als familiars o en definitiva a tot el club?
Doncs pues mira, als xiquets d'aquest cap de setmana el que els diria és que sobretot cap amunt i no ens hem classificat directament per als campionats d'Espanya, però jo crec que tenen molt de futur en treball, sacrifici i sobretot en el sentiment que tenen de roqueteros i com a club. I també dir-los als pares que moltes gràcies per estar detrás d'ells i a mi m'ha encantat veure els nervis dels xiquets i sobretot dels pares i les mares que estaven allà a la grada, que diràs que es jugaven més ells que no els crios, no? I oi, això, i vinga, i fot-li, tranquils, home, és que claro, no hem guanyat. Dic, pues no us queda anar, no? Penseu que això és molt llarg i per a que hi hagi un no sé, que hi hagi un èxit, pues realment has de tindre un treball i jo crec que l'esforç que fan arribarà.
De tota manera, podem dir que són tots uns campions, l'equip de vòlei, dels Roquetes, de tot el club, de l'afició, dels pares, en definitiva, de tota aquesta massa social que setmana a setmana, doncs esportivament, porteu el nom de Roquetes molt més enllà de les nostres fronteres. Joan, president, Joan Molero, president del Club Vòlei Roquetes, gràcies per haver vingut, felicitats per l'organització aquest cap de setmana d'aquesta fase, i endavant i sort en aquests propers partits que teniu per endavant.
Pues bueno, moltes gràcies a vosaltres per la feinada que feu i com a mitjans de comunicació donar veu a una entitat del poble, que això és d'agrair tot aquest treball que hi ha detrás, tant de les entitats com en aquest cas d'Antena Caro i Roquetes Comunicació, que vulguis o no, sense ells no hi hauria veu.
Moltes gràcies, Joan, i molt bon dia.
Bon dia.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aconseguit l'inserció laboral de 70 persones gràcies al programa 30+, adherit al Servei d'Ocupació de Catalunya, per tal d'afavorir l'inserció laboral a persones en situació d'atur majors de 30 anys i amb un baix nivell formatiu. Els criteris del programa establien que un 25% dels participants havien de ser aturats de llarga durada i un mínim del 60% havien de ser majors de 45 anys. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Javier Faura, ha destacat que l'esforç realitzat per l'equip tècnic de l'àrea d'activació econòmica del Consell Comarcal ha permès assolir tant el nombre d'empreses disposades a la contractació d'aquests perfils com la recerca, selecció i formació dels candidats. Pel que fa als perfils professionals contractats, han estat personal per a l'hostaleria, administratius, atenció al públic, informadors turístics, mosso de magatzem, conductors de camió, treballadors agrícoles, treballadors familiars, comercials i fusters, entre altres. La campanya de les festes amb ous a les Terres de l'Ebre ha començat aquest passat cap de setmana a Aldover, i representants de l'entitat animalista Anima Naturalis han reprès la gravació d'aquestes celebracions, sobretot dels ous capllaçats i envolats, que són dues de les modalitats que s'insta a prohibir al Parlament. Ho han fet a través d'una proposició de llei que han presentat la CUP i els comuns, que també proposa prohibir els ous a la mar. Anima Naturalis ha tornat a les places ebrenques a gravar imatges que diuen són de difícil accés per mostrar-les a la part de la població catalana que desconeix que aquests espectacles estan permesos a Catalunya, pràctiques que han qualificat d'aberrants i abusives. Per Anima Naturalis no hi ha d'haver debat sobre la continuïtat d'aquestes modalitats de festes amb bous, els caps llaçats o envolats i els bous a la mar, i confien que tots els grups del Parlament donin suport a la proposició de llei que s'ha registrat per prohibir-los. La directora d'Anima Naturalis, Aida Gascon, ha apuntat que els partits polítics han de deixar de pensar en un grapat de vots per assegurar algunes alcaldies i que han de pensar en el sentit general de tota Catalunya, que rebutja per amplíssima majoria aquests espectacles, fins i tot moltíssima gent de les Terres de l'Ebre. Anima Naturalis i Cas Internacional van quantificar el cost d'aquestes festes a la trentena de municipis on es fan correbous en 850.000 euros. A Amposta, la Ràpita i Alcanar són els municipis que més gasten en bous, segons les entitats animalistes, 123.000, 68.000 i 62.000 euros respectivament el passat 2019. I el municipi on surten més cars és a Mont-roig del Camp, on es van gastar 20.000 euros en dos espectacles taurins. Segons dades de l'any 2019, es van fer a les Terres de l'Ebre 440 activitats taurines en 205 dies de correbous, 128 envolats i 54 capllaçats.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem de l'activitat que va haver el cap de setmana del 23 i 24 d'abril de 2022. Abans d'entrar amb els resultats que es van produir de futbol base, futbol femení del primer equip, diríem que aquest diumenge, pel matí, dia 24, va tenir lloc un acte sempre bonic i que encara estava pendent, com és la presentació de tot el futbol base i futbol femení. L'acte es va dur a terme aquest diumenge, dia 24, a les 10:30 del matí, a l'estadi municipal de Roquetes, amb una bona presència d'aficionats i pares de jugadors. El matí era agradable, un matí assolellat i una temperatura molt, molt agradable, i va permetre, doncs, una bona assistència i una bona jornada. en què tots els equips van ser presentats damunt de la gespa, van ser nombrats pel seu nom tots els equips, juntament amb els seus entrenadors. I bé, l'acte va concloure amb uns parlaments de les personalitats que ens van acompanyar també en aquesta diada, com van ser les, per part de l'Ajuntament de Roquetes, les regidores d'Esports, Sònia Andrade, i d'Hisenda i Polítiques d'Igualtat, Tere Moreso. També vam comptar la presència de la delegada del Govern a la Generalitat pel que fa a les polítiques d'igualtat i feminisme, Marc Lleixà. Per part de la Federació Catalana de Futbol, doncs, també vam tenir la presència del delegat de Terres de l'Ebre, Miquel Pinyol. I els parlaments els va concloure el president del Club Deportiu Roquetenc, Ramon Gas, que va fer un discurs d'agraïment i de l'actualitat del club a tots els assistents allí presents. Una vegada va acabar aquest acte, aprofitant la liada, es va jugar el partit de l'equip femení, del primer de partit de Lliga, contra Rapitenc AB, un partit que després repassarem que va acabar amb victòria del Roquetenc, i que va concloure doncs, una gran matinal de futbol base, i que va ser tot un èxit de participació i d'assistència de públic. Dit això, ara parlem ja d'actualitat plenament esportiva. Comencem, com sempre, amb el futbol base. L'equip de Benjamí doncs, va disputar el seu partit de Lliga contra el Batea i un partit molt emocionant i amb molts de gols. Finalment, el Roquetenc va acabar cedint per un ajustat 3-4. Pel que fa als benjamins, diríem que l'equip del Groc havia jugat al camp de l'Aldeana, però tenia moltes baixes i el partit va ser ajornat. El que sí que va jugar el seu partit va ser el Roquetenc Roig Benjamí, que juga contra el Juni Maria Blanc, i en un partit molt emocionant finalment va acabar amb empat a 4. Els alevins no van tenir sort aquesta setmana, que tots dos van perdre els seus partits. Pel que fa al Roquetenc Groc, jugava a Santa Bàrbara i es va veure superat per l'equip planer per 3-0, i l'equip del Roquetenc Roig, en un partit molt ajustat, perdria al camp de la Rapitenca B per 3-2. Quan bueno, l'infantil aquesta setmana doncs, tenia descans, ja que és un grup imparell, i li tocava descans, i repassat el futbol base, diem que quan l'equip femení, com diem, va jugar el seu partit la matinal de diumenge, després de l'acte de presentació del futbol base, i bé, va en una bona matinal molt inspirada de les jugadores roqueteres, doncs, per aconseguir una victòria clara i convincent contra Rapitenca B per 7-0. I els gols els va marcar Mari Pau, que va estar molt inspirada, que marcant 4 gols. Tània, Alba i Àngela en pròpia porta completarien la col·legiada. Val a dir que el Roquetenc, a part dels 7 gols que va aconseguir, establiria fins a 5 pilotes al pal, per tant, molta sobrietat de l'equip de Roquetes en aquest partit. I repassat el futbol base i futbol femení, ara parlarem del primer equip de Tercera Catalana, que la jornada 25 doncs, jugava aquí a casa contra el Club de Futbol Corbera. Un partit que va ser condicionat perquè l'equip de la Terra Alta doncs, va acumular un cúmul de baixes molt important, hasta el punt que doncs, va presentar-se el partit amb només 9 jugadors disponibles. Per tant, això va condicionar el partit, ja que, clar, el Roquetenc doncs, es ve amb propietat ja de bon inici. L'equip de la Terra Alta, doncs, degut a la inferioritat, doncs, va fer un plantejament ultradefensiu i el Roquetenc doncs, va tenir la posició de la pilota en tot moment i va disposar sempre del domini del joc. Finalment, els de Roquetes s'acabarien imposant per 4-1. Els primers minuts van ser una mica de tantets. També un Corbera molt, molt tancat al darrere. El Roquetenc tenia la posició i el domini, però no creava ocasions clares de gol. Cap al minut 24, el Corbera, l'única arribada que va tenir la primera part en Gbell, doncs va fer una rematada de cap i hagués pogut marcar. Josué va poder aturar la pilota. I això potser va esperar al Roquetenc, que va dir, bueno, despertem i anem a pel partit. I llavors es va posar una marxa més al partit i ràpidament van arribar els gols. Entre el minut 26 i 35 doncs, arribarien 3 gols que pretén resoldrien el partit. I van anar a Sabà obrir el marcador al minut 26. Morales faria el 2-0 al minut 31. I en una jugada de mala sort pels visitants, Alejandro Prats marcaria en pròpia porta el que seria el 3-1, el 3-0 de que marxaríem al descans. La segona part, doncs, amb tot resolt, el Roquetenc va ser molt superior. Va tenir moltes ocasions de gol, però a més en va poder aprofitar una. Morales al minut 50 va fer el 4-0. El porter del Corbera va dir que va tenir una gran actuació. Va fer aturades de mèrit que va evitar més gols del Roquetenc. I finalment al minut 80 doncs, l'equip de la Terra Alta faria el que s'anomena el gol de l'honor, però déu-n'hi-do quin gol. I el jugador visitant Arnau Cugat va rebre una pilota al mig del camp, va veure que el porter del Roquetenc, que era el Genís, estava avançat i sense pensar-se dos cops va fer un xut molt precís del mig del camp marcant el que seria el millor gol de la tarda. Un gol que, per almenys, l'equip de la Terra Alta doncs, marxaria amb bon sabor de boca amb aquest gol aconseguit. I el Roquetenc que sumava sense cap problema els 3 punts que havien en joc. Ara la classificació de la tercera catalana queda de la següent manera. El líder continua sent el Catalunya amb 62 punts, la Cava és segon amb 57, el Josep Maria és tercer amb 54 i un partit menys, el Gandesa és quart amb 51 i el Roqueteng el trobem en una meritòria cinquena posició amb 48 punts, un bagatge de 41 gols a favor i 18 en contra. Per baix tanquen l'Alcanar amb 14 punts i l'Olimpi de Mora amb 5 punts. Val a dir que el Roqueteng té un partit pendent d'acabar, que acabarà aquesta setmana, com ara informarem, i per tant que el contrarrepitem que ve i encara no li podem sumar els punts que pugui aconseguir en aquest partit. Ara el que faríem seria repassar la propera jornada que tindran els equips en competició. Començaríem amb el Prebenjamí, que en la segona fase jugarà al camp de l'Ampolla Negre el dissabte, dia 30, a les 11:15 del matí. Pel que fa als benjamins, el Roqueteng Groc es desplaçarà a Ascó el dissabte, dia 30, a les 11 del matí. El Roqueteng Roig anirà a Camarles per jugar contra el Camarles Blau el diumenge, dia 1, a les 10 del matí, i quan els alevins tindran aquests partits. El Roqueteng Groc jugarà contra el Rapitenc Cacé el dissabte, dia 30, a les 10 del matí, i el Roqueteng Roig tindrà derbi al camp del Tortosa B el dissabte, dia 30, també a les 10 del matí. I quan a l'infantil, aquesta setmana té una doble cita, ja que el dimecres, dia 27, recuperarà un partit pendent contra l'Ametlla de Mar. El partit es jugarà aquí a Roquetes el dimecres, dia 27, a les 7 de la tarda. I el dissabte, dia 30, jugarà el partit que li correspon de Lliga contra l'Amposta a les 12:15 del migdia. Quan a l'equip femení també jugarà aquí a casa aquesta setmana contra el Club Deportiu La Cava, en un partit que està previst pel dissabte, dia 30, a les 4:30 de la tarda. I pel que fa al primer equip del Club Deportiu Roqueteng, informem que abans del partit de Lliga del cap de setmana, aquest dijous, dia 28, és el dia que s'ha fixat la Federació Catalana de Futbol per recuperar els minuts pendents del partit contra Rapidenc AB, que es va ajornar al minut 71. Aquest partit es reprendrà el dijous, dia 28, a les 8 de la tarda. Recordem que el marcador en el moment de la suspensió era d'empat a 1 i que la Rapitenca B estava amb dos jugadors menys. Aquest partit, tal com ha marcat el comitè de competició, s'haurà de reprendre a partir del minut 71. Com diem, aquesta represa està prevista per dijous, dia 28, a les 8 de la tarda. El partit es jugarà amb portes obertes, tots els aficionats que es puguin apropar al camp per a veure la resolució d'aquest partit doncs poden venir, i segurament que encara que només són 20 minuts, però hi haurà emoció, perquè el Roqueteng buscarà sumar aquests tres punts i que de fet de sumar-los el col·larien en quart lloc de la classificació. Per tant, convidem a la gent que s'apropi aquest dijous a la tarda al municipal a veure la resolució d'aquest partit. I el cap de setmana, doncs, el partit que li toca de Lliga, de la jornada 26, el Roqueteng es passarà al cap de l'Ametlla de Mar el dissabte, dia 30, a les 5 de la tarda, en aquest partit de la jornada 26. Ja ens el problema al final de la Lliga, i bé, els partits de l'Ametlla i Roqueteng històricament són partits amb molts de gols, amb molt emocionants, i possiblement volem un bon espectacle. Per tant, també convidem els aficionats que vulguin anar fins a l'Ametlla, però aquest partit segurament que volem un bon espectacle futbolístic. I fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roqueteng per aquesta setmana.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan i tan suau a bona part del país, amb tan sols el creixement d'algunes nuvolades en punts del Pirineu, del Prepirineu, però que tan sols no han de deixar ni xàfecs, deixaran el cel mig ennuvolat, i també algunes pinzellades de núvols que arribaran cap a les Terres de l'Ebre o cap a la Franja de Ponent. De cara a demà sí que ja tindrem el temps una miqueta més inestable amb la presència de més núvols, tot i això la temperatura a primera hora del matí fins i tot serà una miqueta més alta que la d'avui, de cara al migdia baixarà una miqueta respecte a la d'avui, però continuarem parlant d'un ambient molt agradable. I també a diferència d'aquests dos últims dies, s'espera que demà ja parlem d'alguns ruixats, més cap a l'interior, més cap a la Franja de Ponent, també en zones de muntanya i també punts del Pirineu, en qualsevol cas han de ser ruixats de caràcter local i que no afectaran arreu del territori català. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.